Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora, sempre ho fem amb la presència de l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Molt bé, sempre després de l'Aigüera tenim l'espai informatiu i el que fem un abans. Abel, què parlarem avui a la una?
Mira, avui per obrir l'informatiu parlarem d'aquesta falca que fa 2-3 dies que està sonant, del...
Saps?
El rasca-rasca de l'Obet que torna a repartir-se per totes les botigues associades. Un total de 6.000 euros en premis, repartits en butlletes de 100 euros i de 10 euros. De 100 hi ha 5 premis, de 10 euros la resta. Amb aquella norma afegida ja des de l'any passat, que hi ha premis temàtics. Un és pels temes, diguem-ne, d'alimentació, gastronomia i restauració, un altre per la moda, serveis i complements, un altre per l'apartat més tecnològic o de temes de serveis industrials d'habitatge. Llavors, si te toca un premi de 10 euros, no el pots anar a gastar a qualsevol botiga. Has d'anar a la associada en aquest sector que hi dirà a la butlleta. En tot cas, des d'avui o a partir d'avui es distribueixen les butlletes a tots els comerços. Sapigueu que quan aneu a fer les vostres compres de proximitat pot ser que us toqui algun d'aquests premis. Hi ha cap a 500 premis, més de 500 premis a repartir. Si comptes que n'hi ha 500 euros repartits en butlletes de 100 euros, hi ha 5.500 euros restants repartits en butlletes de 10 euros, per tant, hi ha 554 premis.
També pot ser que la compra te surti gratis.
Ah, exacte, exacte.
Que rasquis i sigui aquell mateix per gastar...
En el sector que estàs comprant, mira, aplica-m'ho ja ara mateix. Descompta-m'ho del tiquet que me gastaria, no? Això com a tema d'obertura en aquesta campanya, que en definitiva el que pretén no és altra cosa que fidelitzar aquells clients del comerç de proximitat en els mesos, o en alguns dels mesos més fluixos de l'any comercialment parlant. I és que octubre, novembre, realment són mesos molt fluixos. Ja s'ha acabat tot l'impacte de la temporada d'estiu i encara no han engegat, diguem-ne, la campanya de Nadal. Doncs, per tant, per ajudar una mica el comerç i per premiar aquells que continuen sent fidels amb el comerç local, l'UBET organitza campanyes com aquesta. A banda d'això, tema polític. Han passat ja 3 mesos o més de 3 mesos des de la renúncia del regidor Martí Guillem del grup del PDeCAT a l'Ajuntament de l'Escala. I quan falta poc més d'una setmana pel proper ple encara no se sap qui ocuparà el seu càrrec, o en tot cas qui l'hauria d'ocupar, que era el número 7, el que anava de número 7 a la candidatura de Convergència i Unió a les eleccions de 2015, encara no ha signat la seva acta de regidor. El número 7 era Albert Parés, que fa falta veure si d'aquí al dia 30 doncs haurà signat aquest acte que l'està esperant a secretaria de l'Ajuntament de l'Escala. Si ell, i fins que ell no digui que renunciï a aquest acte, en cas que fos així, doncs no es farà la crida en el número 8. I el número 8, si no volgués ocupar-lo també fins que no faci la seva renúncia per escrit, no es cridaria el número 9. Per tant, de moment estem en aquest impàs.
I ells no han dit res, el PDeCAT no ha fet cap comunicat, no?
No hi ha cap comunicat al respecte. En tot cas, sí que s'atribueix oficiosament a la situació que viu a Catalunya, però el tràmit concret i exacte que hauria de succeir és que qui està cridat a ocupar aquesta regidoria anés a signar l'acte o anés a signar la renúncia a aquest acte. Per tant, ara, com que l'acte és un document unipersonal, el cas està a la taulada, diguem-ne, d'Albert Parés, que és qui ha d'agafar l'acte o renunciar-hi. Punt. Això és el que comentarem a l'informatiu d'avui també. Com comentarem, a nivell d'un àmbit cultural, l'estrena d'una nova exposició al Museu d'Empúries dedicada als mosaics i paviments. El títol és Antiqua Pavimenta. Es podrà visitar fins passades festes de Nadal i vinculat amb aquesta exposició precisament demà es fa un taller infantil de mosaics vinculat amb el tema. El que ens explicava de fet la Iolanda Puigdevall a l'entrevista que escoltàvem fa ben pocs minuts. Donacions. I ara fem un pas enrere i anem fins a la Festa Major. Festa Major. Botifarrada popular a la plaça Víctor Català, un acte que ja s'ha anat fent tradicional els últims anys. Els voluntaris que organitzen aquesta botifarrada ho fan de forma absolutament altruista, de manera que un cop passada la botifarrada, un cop pagades les despeses generades, doncs el que resta de benefici fan un donatiu amb una associació o altra. Aquest any, tot i la pluja que va caure, va ser un dia plujós i potser la botifarrada no va rutllar com altres anys, doncs hi ha hagut un romanent de 425 euros de benefici que avui justament avui s'ha fet el donatiu, s'ha fet efectiu el donatiu a la Junta Local de l'Associació contra el Càncer. 425 euros. Ara, de mirar enrere, mirem endavant i repassem l'agenda. L'agenda d'activitats del que en resta de setmana: hi ha una sessió de l'Hora del Conte Infantil a la biblioteca aquesta tarda, dia també de donació voluntària de sang des de les 4 fins a les 9 del vespre a la sala polivalent de la Llar del Jubilat. Demà dissabte, aquest taller de mosaics que comentàvem, Empúries, dos autocars que surten de l'Escala cap a Barcelona, un al migdia i una mica més per anar a la manifestació on es demana l'alliberament dels Jordis, els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, i l'altre autocar que va cap al teatre a veure Islàndia, de Lluïsa Cuniller, la primera obra que es comenta en el grup de lectura de teatre de la biblioteca. Tant demà com diumenge, segon cap de setmana de venda de castanyes a la platja. Diumenge, a més, visita romana d'octubre i ball de tarda al casal del jubilat. Meteorològicament parlant, podríem fer un titular més curt dels que fa en Sergi, diguent: ja ha plogut, punt.
Ja està. Ja no ha de ploure més, de moment.
De moment no.
Almenys el cas aquest cap de setmana no està previst.
No.
Està previst plou.
No, ja està.
Ja està.
Molt bé. Dit això, deixa'm agafar el titular que ha fet en Sergi, que és una mica més elaborat. I diu: marxen les pluges i queda un panorama més plàcid avui i bona part del cap de setmana. La nit de dissabte a diumenge, canvi. Però amb aquest petit canvi, diu. A banda d'això, si som divendres, hi ha també esports. Després de l'informatiu, el suplement Zona Mixta amb Ivan Garcia, a destacar pel que fa als equips sèniors, que en futbol l'Escala rep el Palafolls, un equip que diumenge passat tot just guanyava el seu primer partit. En bàsquet, el sènior A, sisè a la classificació, visita el Salve, que és 12è. El segon equip sènior juga a casa contra el Cornellà demà dissabte, i el femení juga fora, ho farà demà dissabte a la pista del primer classificat de la seva categoria, el Sarrià de Ter. Tenis de taula: el Superdivisió viatja cap a terres andaluses, demà juga a la pista de l'Hispalis de Sevilla, i afegim al suplement Zona Mixta també una crònica, una entrevista vinculada amb la Lliga Trail Montgrí, aquesta lliga de curses de muntanya on hi ha la Tramunt Trail de l'Escala, on hi ha la cursa de la Cat de Torroella, on hi ha el Trail la Vall de Bellcaire, i aquest any hi ha una quarta cursa que de fet és la primera de la Lliga. És la que es fa aquest diumenge a Viladamat, anomenada la Marxa dels Lluerts.
Exacte, jo hi tinc representació familiar que hi va.
Què dius?
Sí, senyor.
A córrer o a caminar?
A caminar.
Ah, perquè hi ha aquesta característica, en aquesta marxa, que hi ha gent que la fa, atletes molt valents que la fan allò anant a buscar marca, però també hi ha la vessant més familiar d'anar a fer la passejada.
Els que van a caminar perquè diuen que corres de covards, no?
Ah, exacte. Tu i jo seríem d'aquests.
Sí. Jo és que tinc previst fer-me una samarreta que diu: jo camino perquè corres de covards.
Va.
Entre parèntesis, Charlie Reixac. Que és el que va dir-ho.
És una altra de les propostes de la Iguera, això?
Sí.
Doncs perquè segurament en vendríem,
I tant.
En vendríem d'aquestes samarretes. Poder que ens hi posem.
Exacte.
Aquí pot haver negoci tot, aquí.
Exacte.
Joan, tot això pel que fa a la vessant informativa.
Molt bé.
Anem a la ludoteca?
Anem a la ludoteca. I de fet són els dies que ens fa molta il·lusió, aquests dies. Els dies que pots regalar alguna cosa i fer feliç algú, doncs aquests dies que ens omplen d'alegria i satisfacció.
Si això que regales són croissants, cruixents, amb aquell flaire, torrats, amb aquell color...
Adeu, ara vinc.
Cap a pastisseria Torrent. Baixes cap al Port d'en Perris i d'una hora lluny per la flaire i vas a petar.
Jo que ho tinc a la vora, escolta'm, només haig d'obrir la finestra. Al matí, com obro la finestra, allà per ventilar, ja, ostres.
Ja
hi ha els primers croissants del matí.
Sembla que quasi quan vaig a buscar el diari quasi la sento, també. Escolta'm, El primer sorteig que fem efectiu, aquest cop sí, dels croissants de pastisseria Torrent, hi ha 9 aspirants. A una plata, una bossa de 4 croissants artesans, d'aquells que són inclosos a la guia dels millors croissants de la península. Són 10 concursants, excepte el que ahir ja va tenir premi. Per tant, hauríem de posar la loteria de l'1 fins al 10, excepte el 2.
De l'1 fins al 10, excepte el 2. Molt bé.
Excepte el 2, vull dir, si sortís el 2,
tornaríem
a sortejar.
Molt bé, doncs jo ja el tinc a punt.
Doncs roda que roda.
Vinga, roda.
Prou.
El número 7.
El número 7 és el d'en Ximinis.
Carai.
En Ximinis, sàpiga que té un val aquí a la ràdio que hauria de venir a buscar avui abans de les 3.
Uh-huh.
Si bé més tard...
Quedarà sense esmorzar.
Quedarà sense esmorzar de demà.
I l'Abel, l'Ali,
l'Ivan i tu no coneixem a ningú.
No coneixem a ningú, perquè si demà ens veieu a esmorzar...
Amb aquelles engrunes que cauen per aquí sobre la pitrera, perquè tampoc tens tanta fam de menjar-ho que tampoc t'espolses prou les engrunes... Això, Ximinis, felicitats.
Vinga, Ximinis, escolta bé la ràdio, que algú t'ho digui, perquè a vegades sempre fas tard i aquesta vegada doncs, algú demà esmorzarà la teva salut.
Exacte. En Ximinis ha guanyat els croissants de la pastisseria Torrent. No n'hi ha més.
No n'hi ha més.
De croissants.
No.
D'entrada, sí.
No n'hi ha més per regalar. Sí que...
No n'hi ha més per regalar. Si no us han tocat, sisplau, aneu-hi també, tasteu-los, compreu un parell de croissants, o el pa, que ara venen pa també, caram, pa del forn marull de per la mà,
bo,
també quina flaire que fa. A Ràdio L'Escala, a banda de Pastisseria Torrent, tenim també entrades per anar al teatre.
Vinga.
Què aniríem a veure?
A La Muñeca de Porcelana.
Amb José Sacristán. Espectacular espectacle, també.
No hace falta decir nada más.
Poco pas. Tenim 4 aspirants a aquestes 2 entrades. Són, número 1, la Dolors Casadevall.
Número 2.
En Ramon Planes.
Número 3.
Benet Alcalà.
I número 4.
Jaume Pagès.
Vinga.
La repartidora hauríem de posar-hi de l'1.
Al 4.
Fins al 4.
Ja està fet.
Remenem...
Vinga.
Prou.
A l'1.
L'1 és el de la Dolors Casadevall.
Ja ho sap.
La Dolors Casadevall, sí que necessitem una trucada de la Dolors. Truca'n, sisplau, perquè hi ha una dada que hem d'afegir, perquè pugui recollir directament les entrades a l'Espai Ter de Torroella sense necessitat d'haver de passar per aquí a la ràdio. Per tant, d'aquí a 2 minutets, 5 minutets, sisplau, fer-nos un truc que acabarem d'explicar-te com recollir aquestes entrades.
Molt bé, doncs ja ens ho hem polit tot.
Per part meva, sí.
Comencen altra vegada els comptadors a 0, tant el número de loteria com, de moment, com el número de loteria i els croissants.
I els croissants.
Una altra vegada el comptador a 0. Doncs, Abel, gràcies i t'esperem al punt de la 1 per anar ampliant tots aquests continguts.
Va, doncs, fins a la 1.
Bé, doncs, contents per tots aquests premis que avui hem regalat... els 4 croissants, aquest pack de croissants i també aquesta entrada per anar a veure aquest espectacle de José Sacristán, que se li ha guanyat a Dolors Casadevall, que ja sap que s'ha de fer una trucada, si ens està escoltant, per unes dades, per anar a recollir aquesta entrada, com sempre es fa, a la guixeta del mateix, a la taquilla del mateix Espai Ter. Muñeca de Porcelana, de José Sacristán. Val la pena, doncs, anar a veure aquesta representació. I Ximinis, que moltes vegades... En Ximinis, aquella moltes vegades, te truca al cap de 2 o 3 dies, dient, és que no vaig escoltar, qui va guanyar el premi? I alguna vegada l'ha guanyat ell. Doncs, Ximinis, sobretot, si algú que et coneix, t'està escoltant i pot fer un truc, doncs, millor que millor, perquè puguis venir a recollir aquest premi d'aquests 4 croissants que t'han tocat per anar-los a buscar demà, vull dir que ja tens l'esmorzar preparat per demà dissabte. I els oients, doncs, també, durant un temps, tindran els oients que els hi toqui, durant un temps també tindran l'esmorzar preparat per el dissabte amb 4 croissants. Després es pot acompanyar del que es vulgui, no? Es pot acompanyar o bé un suc, o bé de cafè, o que sigui. I comencem aquesta segona hora, quan són les 12 i 16 minuts, amb l'agenda d'activitats culturals. Després parlarem de topònims. De tant en tant la veu fa una mala passada com ara, i avui no serà un poble, sinó que serà una comarca. Avui ens parlarem de la Val d'Aran. Si anem a la xarxa, aquesta secció de Víctor Alessandre, avui el protagonista és l'actor Jean Roquefort, que ens deixava el passat 9 d'octubre, un actor francès que ha fet un fotiment de pel·lícules. I continuarem parlant de cine amb en Jordi Orno. I en tot això posarem el punt i final a la una. Igual que la primera hora, que els hi fa gràcia, que sí? Si me diuen que sí. Sí, ja estic escoltant els sis que em van arribant. Doncs bé, és aquell moment que anem d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I comencem per avui divendres a partir de les 4 fins a les 9 del vespre, donació de sang al Sala Polivalent de la Llar dels Jubilats. I també a l'hora del conte infantil a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Víctor Català amb Meritxell Jiménez. Per demà dissabte, una d'aquestes activitats que ha entrat a última hora, que és l'autocar que organitza, el bus que organitza l'ANC per anar a Barcelona dissabte, dia 21, a les 5 de la tarda, a la manifestació per demanar la llibertat dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural. El preu és de 10 euros. La sortida es farà des de la plaça de les Escoles a 2:15 i es tornarà la sortida de Barcelona cap a l'Escala a les 8 del vespre. Les inscripcions s'han de fer... només queda avui, començaven dimecres... Va continuar dijous i avui divendres, últim dia, des de les 7 de la tarda a les 8 del vespre. Recordem, de les 7 de la tarda a les 8 del vespre, avui divendres, al CER. Per diumenge i també per dissabte a les 6 de la tarda, la venda de castanyes a la Riba. Sempre m'ha sortit el cap dia a la platja, perquè s'ha fet sempre, però a partir d'aquest any s'han traslladat a la Riba. Espero ja que el xip es vagi posant a to. I per diumenge també hi ha el ball de tarda del Casal dels Jubilats a partir de 6:45 de la tarda. Molt bé, doncs aquesta és l'agenda d'activitats culturals, d'activitats que es poden fer ja, ho hem vist, relacionades amb el que és el cap de setmana. I ara és aquell moment, després de l'agenda, que ens agrada viatjar. I cap a on viatjarem? Doncs cap a la Val d'Aran. La Vall d'Aran, la Val d'Aran a Aranès. Segurament molts dels oients que ens estan escoltant, oients, oientes, hi han estat, hi han anat a passar alguns dies. De passada és molt difícil perquè és d'aquells llocs que hi vas passar-hi uns dies. No és allò que dius, no, jo hi vaig... vaig passar i vaig travessar perquè venia d'aquí, potser que algú sí, però normalment és d'aquells llocs que hi vas a passar alguns dies de relax. Ens expliquen en aquesta secció topònim d'on ve el seu topònim, per què es diu la Vall d'Aran o la Val d'Aran.
Topònims.
Vall d'Aran, Val de Vals, Vall de Valls. L'Aran destaca per ser un territori submergit en els Pirineus, una joia de la naturalesa que van donar nom des de l'euskera. Així ho afirma el president de la secció aranesa de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana, Jep de Montoya.
La paraula Aran significa vall sense més, no? En el substrat antic de la llengua pirinenca que podem trobar en el basc actual, Aran significa vall.
En aquest emplaçament es parla la que és la tercera llengua oficial de Catalunya, l'aranès. Té una població de més de 10.000 persones i un govern propi, el Consell General d'Aran. L'Aran viu principalment del sector serveis, degut en part gràcies a l'alt potencial de la seva estació d'esquí, Baqueira Beret. Però no cal oblidar-se de l'àmplia oferta cultural que disposa aquest territori. Un circuit d'iglesies romàniques, juntament amb un gran filat de museus i el més important avui dia, les festes del foc. El Taro i l'Aro han sigut declarats als pobles d'Arties i Les com a patrimoni immaterial per la UNESCO, un reconeixement als segles d'història d'aquesta tradició aranesa.
Bé, doncs ens han explicat la Val de Vals, a la Vall d'Aran, des de la secció Topònims que ens porten de la xarxa. Bé, com hem dit, divendres és un dia de cinèfil per excel·lència, ja des de la secció Emocions, que el tema que ens porten sempre va lligat amb una pel·lícula, com el que ens explica en Víctor Alessandre i després Jordi Horno. Bé, comencem per en Víctor, que avui ens parla la seva secció de cinema a la xarxa de l'actor Jeanne, que naixia a París un 29 d'abril de 1930 i ens deixava el passat 9 d'octubre. Va ser un actor francès bastant premiat, amb moltes pel·lícules al darrere, també obres de teatre i, com no, programació a televisió. Tot un personatge. Tot això ens en explicarà molt més bé la seva vida en Víctor Alessandre, a cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
¿Tendrías la amabilidad de pasarme la sal, por favor? Por lo menos nos hemos ahorrado eso. 30 años de pasarnos la sal.
Desacuerdo perfecto.
Quiero que me digas por qué te fuiste.
Da igual, ya somos viejos.
Eso lo dirás por ti.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem començat escoltant part del tràiler d'una pel·lícula que està doblada, un matrimoni, desavinences, encontres i desencontres. M'ha semblat sentir la musiqueta en francès. No sé avui de què ens parlarà.
Sí, de fet, la pel·lícula es tracta de Desacord Perfecte, de l'any 2006, que protagonitzaven Jean Rochefort i Charles Rampling, com deia aquest fragment d'un tràiler. La pel·lícula parla d'un director i d'una actriu que s'havien casat i que 30 anys després parteixen peres i després doncs es retroben al cap de 30 anys. Però el motiu de tot això és justament per parlar de Jean Rochefort, el protagonista de la pel·lícula, perquè Jean Rochefort va morir fa poc, i avui li dedicarem un espai de cinema a la xarxa. Concretament va morir el 9 d'octubre passat, a l'edat de 87 anys. Era un actor parisenc que havia nascut el 29 d'abril de l'any 1930 i que a l'edat de 20 anys ja doncs comença a fer incursions en el cinema i poc després en el teatre, i en tots dos camps la seva activitat serà frenètica al llarg de tota la seva vida. Treballarà moltíssim, 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 tant en cinema com en teatre. Fixa't, per exemple, entre l'edat de 20 anys i l'edat de 40, en aquesta franja de 20 anys, Jean Rochefort intervé en 20 obres de teatre, 20 obres, i 57 pel·lícules.
Déu-n'hi-do, no,
És moltíssim, sí, i continuaria així. Una d'aquestes pel·lícules que fa és El fantasma de la llibertat, de l'any 1974, de Luis Buñuel, al costat de Michel Piccoli, Mònica Vitti, Adolfo Celli i Jean-Claude Brialy.
Écoutez, Pierre, je ne suis plus un enfant. Alors, si j'ai quelque chose de sérieux, vous pouvez me le dire.
J'aime les malades comme vous. Vous avez un néoplasme. Ah. Ah bon, bon, bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une prolifération des cellules, ou si vous préférez, un cancer. Comment? Vous avez un cancer du foie. cancer, moi. Dans un état assez avancé.
Una pel·lícula aquesta, El fantasma de la llibertat, de Luis Buñuel, pròpia del seu autor, surrealista, amb el seu segell particular. Una pel·lícula del 74, amb Buñuel ja, diguem que gran.
Sí, ja era grandet. De fet, és la penúltima pel·lícula de la seva filmografia. Després encara en rodaria una altra, que va ser El discret encant de la burgesia, que va tenir molt d'èxit. I ja està, aquí es va acabar la filmografia de Buñuel. En aquesta escena que escoltàvem, del Fantasma de la Llibertat, on intervé doncs, Jean Rochefort, veiem un personatge, doncs, esclar, que el metge li comunica que té càncer i que la cosa està molt avançada. I bé, la reacció del malalt. Però tornant a parlar de Jean Rochefort, hem de dir que la seva intensa activitat, rodant tantíssimes pel·lícules i fent tant de teatre, doncs s'explica perquè, a veure, en aquella etapa, en els primers anys de la seva carrera, Jean Rochefort tampoc és que sigui el protagonista. No és que sigui un protagonista que no para de fer pel·lícules i sempre fa el principal paper de tot el que fa. És un actor més aviat secundari que clar, doncs tampoc té tantíssima feina dintre de les pel·lícules que roda o de les obres. I, de tota manera, és a partir de mitjan dels anys 70 que comença a tenir ja papers més rellevants, més destacats. Per exemple, en pel·lícules com Un divorci feliç, que era una pel·lícula danesa, Les vides es van tancar des de dins, de Patrice Leconte, Un elefant s'equivoca enormement i d'aquí 100 anys tots calbs, en totes dues pel·lícules del director Yves Robert, amb l'actor com a company Claude Brasseur, L'amic de Van Sang, amb Philippe Noguer, François Fabian, Anna Carina i Jane Birkin, Jo sóc el senyor del castell, de l'any 1989. És a dir, aquí ja comença a fer coses més amb papers més, de més pes específic. Fins que li arriba un èxit espaterrant, un grandíssim èxit, que és una pel·lícula encantadora de Patrice Leconte, al costat de la bellíssima Anna Galiena. La pel·lícula és El marit de la perruquera.
J'ai la tête encombrée de souvenirs encombrants. Tout a commencé sur la plage de Luxe-sur-Mer. Ma mère nous avait tricoté à mon frère aîné et à moi des slips en laine. Sur chaque côté, deux pompons décoratifs figuraient des cerises. Ce n'est pas tant le ridicule de cet ornement fruitier qui me navrait que le fait que ces slips ne séchaient jamais. Comme nous étions tout le temps fourrés dans l'eau, la laine restait gorgée d'humidité du matin au soir, le sable nous collait aux fesses, mais surtout j'avais l'entrejambe terriblement irritée. Je me souviens qu'au bout d'une semaine de vacances, j'étais obligé de marcher les jambes écartées pour ne pas hurler à chaque pas. J'en veux beaucoup à ma mère de nous avoir tricoté ces slips en laine et de nous avoir obligés à les porter 4 étés consécutifs. Mais je la remercie de m'avoir, sans le faire exprès, incité à porter mon attention sur mes parties génitales. Cet été-là, je me suis rendu compte que je devais prendre soin de mes couilles.
Acabem d'escoltar un fragment de la pel·lícula El marit de la perruquera, com deies, Víctor, protagonitzada per Jean Rochefort, i una pel·lícula molt premiada, amb un èxit, tu feies servir la paraula espaterrant,
sí.
També, no sé si després d'això es pot considerar Jean Rochefort com un dels grans actors del cinema francès.
Sí, sí, ho és, sens dubte, o ho ha estat, absolutament. No ser molt, molt conegut no vol dir no ser un grandíssim actor, oi? És cert que fora de França doncs, no ha estat un actor, allò que es diu, familiar per al gran públic, en la mateixa mesura que sí que ho van ser, per exemple, doncs, Gérard Philippe, ho va ser o ho ha estat, perquè hi ha actors que han mort, però altres que són vius i que també són internacionalment coneguts. Per exemple, doncs, Gérard Depardieu, el ja difunt Charles Boyer, Jean Gabin, per exemple, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant, aquests són actors molt internacionals. Jean Rochefort no estava en aquesta línia, estava en un esglaó més baix, però, com dic, fama no vol dir necessàriament manca de vol dir talent, sinó que pot haver-hi molt talent i a vegades no hi ha molta fama, o gens. Jean Rochefort, per exemple, és molt més bon actor que, o era més, molt, molt més bon actor que Alain Delon. Però també és veritat que era molt menys atractiu per les dones, i això, doncs, clar, el paper de protagonista se l'enduia més aviat Delon que no pas Jean Rochefort. França ha donat grandíssims actors al món del cinema, extraordinaris actors. Actors que fora del seu país han estat admirats, però només pels cinèfils d'arreu del món, però no pel gran públic. Per exemple, hi ha casos d'aquests, doncs serien Michel Simon, Michel Piccoli, Claude Brasseur, Bourvil, Philippe Noguer o el mateix Jean Rochefort. Molt coneguts a França, una mica coneguts a Europa, però no més lluny. I als Estats Units pràcticament gens. Ara escoltarem la veu de Rochefort un altre cop en una pel·lícula de Fernando Trueba. La pel·lícula es diu L'artista i la model. Hi apareixen la catalana Aida Folch, que és la model, i un fetitge de Fernando Trueba, que és la Claudia Cardinale. La pel·lícula està rodada l'any 2012, quan Jean Rochefort tenia 82 anys.
Et voilà, moi qui veux rester tranquille ici pour travailler, je me retrouve avec une bande de clandestins. Chaque heure que je perds à cause de toi, comment veux-tu que je les rattrape? Moi, j'ai une sculpture à faire, guerre ou pas guerre. Je suis pas sûr d'y arriver.
El artista y la modelo de Fernando Trueba, segurament ja per la data avançada que tenia, va ser pràcticament el seu comiat, no?
Sí, ja hem vist que la veu aquí és molt diferent del tall anterior que hem escoltat, clar, del marit de la perruquera. Els anys han passat i aquí ja tenia 82, era més grandet. Sí, de fet, va ser la penúltima pel·lícula que Jean Rochefort va fer com a protagonista. Després d'aquesta, ja només intervé en dues pel·lícules més, una com a secundari, Astèrix i Obèlix al servei de Sa Majestat, que és l'any 2012. Aquí el protagonista era Gérard Depardieu. I Floride, el 2015. De Philippe Leguay, el mateix director de Les noies de la sisena planta i de Molière en bicicleta. Darrere de tot això, com hem dit, queda doncs tota una vida dedicada a la interpretació, sota la direcció de grans cineastes com Yves Robert. Era un dels actors favorits del director Yves Robert. Amb ell va fer 8 pel·lícules, déu-n'hi-do. Actor també de Luis Buñuel, de Comencini, de Claude Chabrol, de Bertrand Tavernier, de Pierre Granier de Fer, de Robert Altman i de Patrice Leconte, per exemple, que també era un actor favorit de Leconte perquè en va fer 7. És a dir, si amb Yves Robert en va rodar 8 pel·lícules, amb Patrice Leconte, 7. I, en definitiva, doncs, bé, Jean Rochefort ens ha llegat una filmografia immensa. Pensa que ens ha deixat 112 pel·lícules, 112 pel·lícules, es diu aviat, algunes de molt rellevants, com El rellotger de Saint Paul, Que comenci la festa, o Innocents amb les mans brutes, i també va intervenir en dues pel·lícules catalanes. Una va ser El llarg hivern, el 1992, de Jaume Camino, on feia el paper de Jordi Casals, un fill d'una família cabalada catalana partidària de Franco, i Hotel Palace, que era del tricicle, i aquí feia, doncs, encarnava un magnat immobiliari i molt estafador. En definitiva, bé, Jean Rochefort era un gran amic, això sí, d'un altre actor que es deia Jean-Pierre Mariel, poc conegut aquí, però molt a França, van fer algunes pel·lícules junts, l'any 1977, en una pel·lícula que es deia Els infants alegres, de Bertrand Tavernier, protagonitzada per Michel Piccoli, Jean Rochefort i Jean-Pierre Mariel no intervenien com a actors, però sí van intervenir fent un duet a la banda sonora. I en aquella pel·lícula, Els infants alegres, sí, cantaven una cançó que es diu París jadis. I és la cançó amb la qual nosaltres tancarem aquest comiat que hem fet dedicat a Jean Rochefort, mort, com dèiem, el 9 d'octubre passat, a l'edat de 87 anys.
Molt bé, gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure.
Que assomé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, le pauvre fantôme des brumes s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours.
Et allez donc, envoie la ritournelle
de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles,
à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux.
Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien.
Onicos en ergomus, et Pantin se dit pantruche, Ménilmontant, Ménilmuche, et le temps n'y change rien.
Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses étant bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie.
Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances, en Bretagne ou en Provence,
rien ne vaut l'heure de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle
de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles,
on se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu.
On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays.
La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris.
Dans la lumière irisée, ils sont...
Bé, doncs aquest era el tema que ens ha parlat amb Víctor Alessandre avui a Cinema a la Xarxa, i acabant sempre amb una peça musical, aquesta vegada peça musical francesa. Bé, i del cine de Vicent, de Víctor Alessandre, ens anem a parlar de cine amb en Jordi Ornó. I saludem a aquesta hora del matí en Jordi. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, en Víctor, avui a l'Alessandre, es parlava de Jean Rochefort.
Un dels grans del cinema francès.
Està mirant a la Viquipèdia, un xic, per veure què era aquest senyor, i déu-n'hi-do la quantitat de pel·lícules que hi surten.
Sí, sí.
Els tenen classificades per anys.
És un dels grans del cinema francès. Cinema francès que està a dol. Ahir es va morir Daniel Derrier, una actriu francesa que va tenir molta anomenada als 60 i als 70, i que doncs també ahir, em sembla que era ahir, que va morir amb 90 o 100 anys, 100 anys em sembla que tenia. Vull dir que, però també és una gran dama del cinema francès, o sigui que el cinema francès, ja veus, van perdent aquests actors que en el bressol del cinema doncs han sigut grans actors. I dic això del bressol del cinema perquè aquesta setmana els aficionats al cinema tenen ocasió de gaudir d'un documental sobre els germans Lumière.
I tant.
I que s'han recuperat doncs un centenar de les pel·lícules curtes que feien, i que, bueno, doncs això va donar origen al que ara tots gaudim del món del cinema.
Una cosa que no van inventar els americans, que a vegades pensem que tot ve d'Amèrica, no? Sinó que l'origen és francès.
Els americans eren més punyeteros, i aprofitant el que els hi arribava d'aquí, ells ho reinventaven i ho patentaven. I això és el que va passar amb l'Edison i els germans. Algun dia haurem de fer un monogràfic de com va néixer la indústria cinematogràfica tal i com la coneixem ara, a partir de les disputes que hi va haver entre Edison com a amo de la patent del cinema als Estats Units, i els que volien fer cinema, doncs, que compraven les màquines als germans Lumière, però que Edison els perseguia perquè no li compraven amb ell els drets de poder fer cine. I com van anar a petar a Los Angeles, el que avui dia coneixem com la meca del món cinematogràfic, que és Hollywood.
Doncs Jordi, ja ho saps, aquí...
Però això requereix un programa sencer, eh? No, aviam, si parlem d'això, tindrem 3 minuts per parlar de les estrenes. Per tant, si tu un dia vols plantejar aquest tema, és un tema molt interessant, perquè
això ja ho saps, com
perquè el com tot, el que els grans la gran indústria sempre parteix de grans dificultats.
Jordi, això ja, això només ho has de dir-ho i que ja saps.
Bueno,
que
de moment avui us hem deixat una pinzellada.
Una pinzellada.
El cinema actual, els estudis actuals, el gran Hollywood i tot, neix d'una persecució despietada d'Edison cap als pioners del cinema, que també volien fer cinema, però que les patents d'Edison els tenia encursetats i que, caram, doncs volien fer la seva... I van trobar en la zona de Los Angeles un lloc paradisíac, perquè per fer pel·lícules tenien llum que volien i tenien molts escenaris naturals a molt poca distància, perquè, clar, en aquella època no hi havia les possibilitats de desplaçar-se com ara.
Molt bé, doncs un tema interessant, un tema doncs que ens agradarà tractar i parlar-ne i saber dues coses que desconeixem, doncs que ens agrada el cinema i la gent que també doncs és seguidora d'aquest gènere, i també doncs és important doncs parlar d'aquests orígens i de com van.
Això no treu que les innovacions tècniques que hi van haver després, molta part d'elles doncs van venir sí que ja dels Estats Units. Però el color no, per exemple, el color també va néixer aquí a Europa. Concretament, els alemanys van ser un dels principals impulsors del color. Tothom us ho sonarà, el Agfa Color.
Sí.
L'Agfa Color, els americans tenien el Technicolor, però la inclusió del color també és una aportació molt important del cinema europeu.
Bé, va ser una marca de prestigi, l'Agfa.
Sí, la Kodak era d'allà, sí, i l'Agfa era d'aquí, alemany, evidentment.
Molt bé, Jordi, hi ha un tema que fa temps que me l'estava guardant i he pensat, aviam si avui el podem posar, podem parlar-ne, que són dels anacronismes en el cinema. Com parlo d'anacronisme, és allò que surt en una pel·lícula, però no li toca sortir perquè no és l'època que encara no estava inventat o encara no havia sortit. Com per exemple, te posaré un exemple. La primera que tenim és la faldilla escocesa a la pel·lícula Breakheart. Com es va fer Breakheart, l'època que passava, es veu que encara no s'havia... els escocesos això... no portaven la faldilla.
Això, la veritat és que sí que val a dir que hi ha molta gent que a partir del guió d'una pel·lícula o del que s'explica en aquella pel·lícula, en el context històric en el que s'explica, després, si vas a aprofundir amb el context històric, doncs compte de que hi ha moltes coses que en la pel·lícula te'ls hi posen perquè s'ho prenen com a llicència cinematogràfica i després doncs el fet és que o encara no s'havia inventat o realment no coincideix amb el que t'estan explicant, amb el que t'estan ensenyant.
Doncs hi ha tota una sèrie de pel·lícules, com per exemple Ben-Hur, sortia l'estrella de David i encara no es coneixia l'estrella de David, encara no havia...
Evidentment. Llavors, una altra pel·lícula, i aquesta, perquè me l'han explicat els propis interessats, és Apocalipto, de Mel Gibson, que està basada en les antigues civilitzacions maia i asteca. Doncs Mel Gibson va fer una barreja de les dues civilitzacions i en la pel·lícula et planteja com... una determinada civilització està practicant una sèrie d'actes o de celebracions que pertanyen a l'altra civilització. I és clar, això quan es veu en els països on aquestes civilitzacions són és el seu bressol, doncs és clar, és quan se'n donen compte de... tu ho veus i no poder ni no te'n donaràs compte si no ets un estudiós del tema. Però això sí que m'ho han comentat gent de Mèxic, que Apocalipto barreja costums maies i asteques com si fos el mateix que, i no ho és.
Però jo penso que la gent que fa això, suposo que se'n dona compte que algú dirà alguna cosa, no?
De sí, però aviam...
una cosa que no toca pel temps.
Sí, però el fet és que... jo sempre he dit una cosa, el cinema és un art que barreja diferents arts, no? Llavors, com a art, en l'autor, es permet una sèrie de llicències. Per exemple, els que feien versos, perquè els versos lliguessin amb el tema de les síl·labes, doncs es permetien les llicències a vegades d'algunes paraules, m'entens? No sé del tot ortodoxes, sí. Però eres la llicència de l'autor. Llavors, el tema de les llicències en el món del cinema venen molt donades perquè el relat cinematogràfic, que és el que al final preval quan acabes l'obra, sigui realment potent. Mm-hmm. Llavors, si s'han de permetre una llicència perquè el relat que estan explicant tingui en aquell moment una més èpica, doncs se la permeten. Mm-hmm. Això no vol dir que històricament allò no estigui dins del seu context. Una altra cosa són els errors històrics, que per exemple Braveheart, ara aquesta no la conec, però si realment el vestuari no era l'adequat, però clar, perquè tu te'n donis compte de que aquella gent formava part d'una cultura com era l'escocesa, que millor que vestir-se com tots ara ho coneixem. Mm-hmm. Ja, però clar, això ja formaria part d'aquesta llicència.
Clar, perquè diuen aquí que el Keats, que és com es coneix la faldilla escocesa, es va començar a fer-la servir 200 anys després de tots els aconteixements que ens explica la pel·lícula Braveheart.
Sí, però jo estic segur que si anéssim a mirar en el fons, aquesta faldilla no va néixer d'avui per demà. Mm-hmm. Ja deuria tenir alguna... Ara, és clar. Aquest orígens com per servir per vestir tot un exèrcit com vestia en Braveheart, poder no, però alguna reminiscència ja hi hauria d'haver. Uh-huh. Dic jo, és el meu, aquesta és una opinió que ara me surt perquè estem parlant.
M'imagino que sí, del tema. Tampoc iries a pensar, perquè és clar, tu sempre t'imagines que la faldilla escocesa ja ha estat.
Jo si no m'abasteixen a l'exèrcit de William Wallace d'aquella manera, ja no. En aquell moment jo ja no relaciono que són escocesos.
I més, l'escena aquella que ensenyen el cul no es podia fer, no es podia fer.
Exacte, perquè tots sabem que diuen que sota la faldilla no hi porten res.
No hi porten res. Sí.
Però, clar, això és una llicència que es va permetre Mel Gibson perquè la pel·lícula tingués el seu punt potent en aquell moment. Val, doncs va sorgir efecte perquè és una de les escenes mítiques de la pel·lícula.
Després hi ha rebuscat coses. Gladiator és aquella pel·lícula que sempre s'ha dit que hi havia moltes coses que no eren. I aquí una de les que t'explica és que surt un pastor alemany, i pastor alemany, aquella època, aquella raça, encara no existia.
Sí, però esclar, com que precisament al començament de la pel·lícula el general que interpreta el Russell Crowe està fent la campanya a Germània, clar, és molt fàcil fer servir el recurs de posar el pastor alemany perquè estan fent la campanya a Germània.
Per relacionar-ho.
Sí, exacte. Exacte. Llavors, és que, esclar, estem parlant de pel·lícules que estan ambientades en un context històric, però que no són històriques realment, perquè hi ha molt de personatge afegit i molt de... I clar, llavors, dins d'aquest context històric s'han de respectar una sèrie de fets que realment no els pots alterar, però sí que et permeten ficar-hi una sèrie de llicències. I aquestes superproduccions, si els anéssim a mirar així, totes hi trobaríem i estic parlant ara de pel·lícules, el Deu Manaments, Quo Vadis, sí. Spartaco, Troia...
Troia també surt un paraigües, que diu que encara no, en aquella època no hi havia els paraigües.
Sí, el que ha citat Ben-Hur.
I en tinc una de més cap aquí, que és de Forrest Gump, que surt una carta amb el símbol d'Apple. Aquesta carta és del 1975, segons ho explica aquí, i Apple, el seu símbol de la poma, es va donar a conèixer l'any 1977.
Sí.
Dic que la gent...
Exacte. Que van afilar molt prim. Però en el context en què apareixia aquesta carta a Forrest Gump, el fet de que hi surti la poma, què és? Una clicada d'ull a el que passaria després? Perquè, clar, Forrest Gump és una pel·lícula en què al llarg de tot el metratge es van succeint una sèrie d'aconteixements que després, per exemple, quan parla amb Elvis Presley i li diu que tu ets una que amb la guitarra la toques molt bé, aviam si t'hi dediques, no? És que tot això s'ha d'anar llegint amb aquesta perspectiva que els autors de Forrest Gump doncs varen voler-li donar, amb la importància que aquest personatge, que en si no era ningú, per dir-ho d'alguna manera, però que va anar tinguent la seva influència en posteriors esdeveniments. Clar, ara hauríem de recordar aquesta poma que surt en aquest sobre, o en aquesta carta,
una carta.
Quin sentit tenia, perquè pensem que al cap d'un temps aquesta poma s'esdevindria un símbol mundialment conegut.
Clar, ell és un agraïment que li fan perquè ell ha invertit uns cèntims en aquesta companyia, i li envien un agraïment amb una carta. Clar, tot això diu que passa l'any 75, però que el logo va ser creat l'any 76, però se va incorporar, es va donar a conèixer a l'any 77.
Ja, aquesta companyia que li agraeix els serveis, hauríem de veure en quin context està ficada en la pel·lícula, que, esclar, això ara ja s'hauria de refrescar. Jo dic perquè hi han errades i errades. Hi han errades que sí que podrien ser de documentació històrica, i n'hi ha que poden ser una clicada d'ull a posteriors esdeveniments, i Forrest Gump n'està ple.
Sí.
Forrest Gump n'està ple d'aquestes clicades d'ull.
Molt bé, n'hi hauria molt més, però ja no ens donen més temps per explicar-ne, perquè Jordi ens toca parlar de les estrenes de cinema, que és el que veurem aquest cap de setmana, si és que anem al cine.
Sí, bueno, aquest cap de setmana ja us he dit que hem de buscar-la, perquè no sabem on es podrà veure aquest documental sobre els germans Lumière. S'estrena aquest cap de setmana, però no sabem on el podrem veure. Però hi ha títols que poden tenir possibilitats de ser estrenats massivament, doncs, bueno, sí, n'hi ha algun. Per exemple, comencem per La pell freda, l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de l'Albert Sánchez Piñol. La veritat és que, bueno, hi ha molta expectació per aquesta pel·lícula, una pel·lícula que es va estrenar al Festival de Cinema de Sitges, i la veritat és que va ser acollida amb fredor. O sigui, adaptem el títol a la manera en què va ser acollida la pel·lícula. Bueno, les imatges que s'han vist són espectaculars, hi ha uns efectes molt ben aconseguits, però s'ha de veure.
Veurem el públic com la rep, no?
Exacte, i s'ha de veure també si el que hem dit sempre, que quan llegeixes la novel·la tot et fas una composició de lloc diferent, i en canvi el director hi dona el seu toc personal, que no té per què coincidir amb la visió que el lector li dona.
Això passa el 100% de vegades, podríem dir.
Exacte. Llavors tenim Geostorm, pel·lícula de catàstrofes. La catàstrofe ara ve donada per el tema del clima, que en un futur aquest clima es podrà controlar a través d'uns satèl·lits que, si hi ha un huracà, doncs el poden desfer, però això se'n va una mica en orris, la cosa es desestabilitza, i el que pretenia evitar és provocar-ho. Pel·lícula de catàstrofes. El que passa és que ara ja acostumen a barrejar les catàstrofes amb thrillers polítics, i aquí, aprofitant aquesta avinentesa, també hi ha una conspiració contra el president dels Estats Units. Però bé, pel·lícula per qui li agradi el gènere de catàstrofes i efectes especials, doncs una rere l'altra. El repartiment també està molt bé, perquè l'encapçala en Gerard Butler, i dins del repartiment hi trobem l'Ed Harris i l'Andy García. Per tant, és un repartiment força bo. I llavors ja anem a pel·lícules ja més menors, menors en el sentit que poder no els trobarem a tot arreu. I Amor a la Siciliana, pel·lícula curiosa, si més no, perquè és un jove, dos, una parella que s'estimen, però ella té el problema de que està promesa amb un capo de la màfia de Nova York. Ell l'aconsellen que si vol aconseguir la mà d'aquesta noia, doncs li demanin al seu pare directament, que viu a Sicília i està ocupada pels nazis. Què farà? S'allistarà en les tropes aliades que desembarcaran a Sicília per un cop allà intentar localitzar el pare d'aquesta noia. És una producció italiana i bé, també està dins d'un context històric, que és el desembarcament dels americans a Sicília, però que la història és totalment inventada. Per tant, el que fan servir és el context històric. Atraco en família, una pel·lícula del repartiment per Jean Reno, i que interpreta un d'aquests lladres refinats i que tenia els cops molt ben preparats, però que un dia doncs, el seu soci el traeix i... un cop donat per mort, ell el que fa és citar les seves dues filles que no es coneixen, però que en els gens ja porten també les ganes de fer un atracament. Junt amb elles planejarà un atracament i que servirà també per venjar-se d'aquest soci que el va trair anys enrere. Arriba aquesta setmana la pel·lícula que va guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Sant Sebastià. Es tracta d'una producció basca que es titula Andia.
És la del gegant, aquesta?
És la del gegant. Està basada en un personatge real que va viure al segle XVIII, que media més de 2 metres i que l'exhibien com un fenomen de circ, per dir-ho d'alguna manera.
Es veu que anava creixent, eh?
Sí, bueno, tenia una malaltia que es deia gegantisme que no parava de créixer fins a la seva mort.
Ho vaig llegir-ho la setmana passada.
És una pel·lícula rodada en basc. No sé de quina manera arribarà, perquè barregen el basc i el castellà. El que jo he vist de la pel·lícula és que el basc està subtitulat i el castellà està en versió original. Per tant, però és una pel·lícula que també es pot trobar en segons quines sales. Les Hijas d'Abril és una producció mexicana protagonitzada per la Emma Suárez, que és una mare doncs, que té dues filles i parla de la relació entre familiar entre elles quan es produeix un fet d'un embaràs. I doncs aquí hi ha el problema i el dilema de quina manera s'afronta aquesta situació. I una altra pel·lícula també ambientada en temps, en època coneguda i en personatges reals, és Red de Libertat, que parla d'Helena Stutler, una monja francesa que quan el seu poble va ser envaït pels nazis, doncs allà hi van instal·lar un camp de concentració i ella, doncs, amb l'ajuda dels veïns i d'altres monges, doncs, intentarà aconseguir alliberar el màxim de presoners perquè estan abocats a una mort segura. I pels més menuts, una pel·lícula que es diu El diari de Florentina, una pel·lícula d'animació bàsicament destinada en els més menuts de la casa. I aquestes són les estrenes de la setmana.
Ràpidament
a Torruella. Torruella, una d'animació, Gru, mi villano favorito, la seva tercera entrega. La recordem, és la que el protagonista coneix el seu germà Bessó, que és totalment diferent a ell. I l'altra pel·lícula és L'otro guardaespaldes, aquesta comèdia d'acció on doncs, els dos protagonistes s'odien a mort, però un d'ells té que protegir l'altre perquè ha de testificar a favor dels federals contra una xarxa de mafiosos.
També hem de dir que per als amants al cine en versió original, avui doncs, també hi ha sessió de cineclub amb la pel·lícula C'est sans et moi.
Exacte. És la relació entre Cézanne, que era un pintor,
sí,
i
Emilio Sola,
que era, Emil Sola, que era un escriptor.
Jordi, no tenim més temps, moltes gràcies una vegada més, un divendres més. I recordem, avui a les 8 del vespre
de cine
i demà
segon passe. Molt bé, bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
Recupero la veu i acomiadant Jordi, gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.